Via Lliure Podcast.
Avui som en un espai bastant privilegiat perquè estem descobrint una exposició que encara no s'ha estrenat. Fa poques hores encara estaven penjant els seus quadres. Es tracta de La costa dels mosquits, una antològica 1998-2022 del pintor Santi Moix, a Espais Volart, a Barcelona, de la prestigiosa Fundació Vilacases, i que s'inaugura demà dilluns. En Santi Moix és un pintor català de molt èxit, internacional, que fa pràcticament 30 anys que viu a Nova York, on hi té el seu estudi, però ha treballat a tot el món, no només als Estats Units, a l'Índia, al Marroc, al Japó, al Regne Unit, a Alemanya. És un artista molt polifacètic, que s'ha dedicat a la pintura, però també a l'escultura, també al dibuix i a la ceràmica, i fins i tot ha pintat les parets d'una església, l'església de Sant Víctor de Saurí, en una obra extraordinària, en una obra que és El Pallars Sobirà. Què tal, com estàs? Bon dia, Santi Moix.
Hola, bon dia.
Només volia preguntar-te així d'arrencada com són aquestes hores prèvies a obrir una exposició d'aquest tipus, a més a Barcelona.
Tranquil·les, ja, la feina ja està feta.
Fins a quin punt representa aquesta exposició un cert retorn a Barcelona, a Catalunya? Perquè crec que fa no gaire que s'ha obert també un taller i, per tant, en certa manera hi ha un viatge de tornada a casa.
Sí, home, són molts anys vivint a Nova York, és una ciutat que segueixo tenint l'estudi, vaja, l'estudi gran el tinc a Nova York, a Brooklyn concretament, però sí que és cert que amb els anys, doncs, és com que m'he tornat a començar a enamorar un altre cop de les pedres de Barcelona, no? I estic veient, doncs, que potser cada vegada té més sentit anar venint i anar fent coses aquí. Però bueno, sempre ho dic, el bo d'estar a Nova York és que pots anar venint aquí de tant en quant.
Per enamorar-se de les pedres o reenamorar-se de les pedres de Barcelona, potser primer t'han estat desenamorant alguna vegada, no?
No m'he desenamorat mai de Barcelona. Jo trobo que la ciutat és un gran museu a l'aire lliure. Té una energia i té una capacitat de sorprendre't, que a mi m'agrada molt. El que passa és que potser a Nova York, quan passa alguna cosa, passa amb més volum i és més gran, i Barcelona és d'una manera més tímida.
Per què vas marxar a Nova York, Santi? Què buscaves i què hi vas trobar?
No, vaig marxar perquè havia venut un quadre o dos i tenia una mica de diners per poder per mi passar, doncs, 3 setmanes, un mes, i això és el que vaig fer. Era perquè, bueno, doncs, em movia molt la pintura, el que havia estudiat, els llibres, tot el que era l'expressionisme americà, els museus, el cinema, tot el que vol dir Nova York. Després vaig estar treballant i em va despertar una energia i unes ganes de divertir-me brutal. Que això es va traduir en el sentit que no vaig veure mai el motiu per què tenia que tornar aquí.
És una ciutat que absorbeix, Nova York? T'hi podries perdre fàcilment durant anys?
Sí, t'hi pots perdre i de manera perillosa, Però t'hi pots perdre també d'una manera fantàstica. És a dir, si tu saps molt bé el que tu vols i les raons del per què tu estàs a Nova York i el que tu vols explicar, i et deixes portar per les inèrcies que hi ha en aquella ciutat i amb la gent, sobretot amb les conversacions amb la gent, i que al final tot va de que fagis el que fagis, diverteix-te't d'una manera molt, molt sèria, parlo, és una ciutat meravellosa, perquè t'examina cada dia i et posa a prova, i quan tens un mal dia, la ciutat li encanta que tinguis un mal dia per matxacar-te encara més, És a dir, no té extrems, són extrems, però que t'ajuda sobretot molt, 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 molt a saber-te quina presència tens tu com a persona davant de les coses.
Com et vas trobar a Nova York? Què et trobes? Què t'hi has trobat aquests anys?
Doncs m'he trobat una comunitat d'artistes, col·leccionistes, que tenen un gran interès per conèixer-te i pregunten molt i volen entendre el per què tu fas això i ho deixes de fer l'altre. Els agrada molt que tu els expliquis les coses, però al mateix temps també són gent que et posen a prova amb el sentit de que també més et val tu també aprendre de qui són amb qui estàs parlant. És a dir, no és només a una sola direcció. És una ciutat, amb la comunitat que hi ha en Bellugo i amb la gent que hi ha en Bellugo, que constantment hem d'estar preparats, constantment hem de saber què és el que fa un i què es deixa de fer l'altre, l'opinió és important. Tu la primera vegada, si no tens res a dir, doncs pensa, bueno, avui no he tingut el dia, o la segona vegada també, però la tercera, aquest tren et passa i ja no et torna. És, una vegada més, és una ciutat que t'exigeix un gran nivell de comunicació, d'estar present, que ells vegin que tu, fent el que tu facis, ets seriós amb el que fas. Això ho respecten molt. Això m'ho diu moltes vegades, you are a very serious painter. Això és una frase que aquí no ho diem mai, és un pintor molt seriós, no? Però no vol dir seriós perquè no riu, vol dir perquè hi ha una forma de treballar i unes disciplines i una rigorositat que han de ser bàsiques per poder tirar endavant. És a dir, Nova York no funciona allò que pots enredar i pots enganyar i ja estàs i vius d'això. No, pots enredar un dia o dos dies, però després la gent fa els deures, com deia allà fa un moment, no? I ho veu.
És una persona que s'ho pren seriosament, no? A very serious painter. Tu t'ho prens seriosament, no? És una feina una feina que exigeix aquest esforç i aquesta dificultat i, a més, en dècades de feina, no? M'agradarà preguntar-te d'aquí uns instants sobre aquesta exposició a Barcelona, perquè m'ha cridat molt l'atenció. Hem tingut el privilegi amb una part de l'equip de poder estar una bona estona passejant-hi amb la teva guia, que és la cosa més extraordinària que li pot passar a algú, que algú li expliqui els quadres, que algú li expliqui el que hi ha al darrere, que li puguis preguntar. És un privilegi que em sembla extraordinari. Però volia preguntar d'entrada pel nom, perquè es diu La Costa dels Mosquits, no? I és un nom que té com referències, et diria, no sé si literàries, però fílmiques, que algú li pot sonar. I diu, La Costa dels Mosquits, això què és exactament? No?
La Costa dels Mosquits, parles de fílmicament, és una pel·lícula que es va fer l'any 86 que havia com a protagonista el Harrison Ford i anava de la història del Pol Turó. I l'Enrique Juncosa, que és el que ha comissionat tot això i ha posat totes aquestes idees en solfa, per dir-ne alguna cosa, ell va veure la meva obra i anar-me coneixent va veure que jo tenia un paral·lelisme molt amb ell. Ell porta la família a Hondures, a la selva d'Hondures, i ell no només vol estudiar científicament les plantes, la botànica, tot el que veu, sinó que inclús va més enllà i imagina també altres coses. Ell, fent un recorregut amb aquests anys i mig, quasi que hem estat junts i veient l'obra, ha vist que la meva obra és cert. Va d'una idea de concepte del començament, però després ja no li faig cas. De fet, m'agrada perdre'm, m'agrada inventar-me un món oníric i m'agrada explicar les fragilitats, l'ordre ocult de les coses, aquesta intel·ligència que té la naturalesa que va de dintre cap a fora. I llavors acabo fent uns mons que poden ser quasi reconeixibles, però si tu mires bé no ho són. Afegit d'una manera d'intento, sobretot amb un sentit de l'humor continu, I com he dit abans, divertir-te molt, divertir-te pintant, divertir-te fent escultures, fent això, perquè si no puc entendre d'una altra manera, jo. No.
Et sents pròxim a la idea aquesta del científic? És a dir, hi ha vegades que això de la ciència i l'art algú vol separar-ho, i jo sempre he pensat cada vegada que he entrevistat un científic que estan bastant units. Són dos camins que tu t'hi sents pròxim, d'alguna manera?
Sí, jo crec que és una obligació. És a dir, com a artista tinc l'obligació d'estar en contacte amb els científics, amb els músics, amb gent que parla amb un llenguatge molt diferent al que tu fas. I jo a mi em meravellen quan parlen, i sobretot aquest entusiasme, perquè tenen una cosa que potser els artistes, malauradament, es perd, que és... Els científics són com nens petits, que és el que fan màgic, que tenen aquella capacitat de meravellar-se les coses quan els hi poses un problema o els hi dius alguna que ells no havien pensat mai. S'emocionen, i és fàcil la comunicació.
De fet, explicaves ara fa una estona fora de micròfon que durant molt de temps vas portar uns dibuixos que feia Ramon y Cajal.
Sí, els portava a mi a la meva cartera durant molts anys. Eren uns dibuixos que vaig llegir en un llibre que tenia meu pare a la biblioteca, que era una publicació que es deia Qüestions de vida cristiana. Hi havia una secció d'art que era meravellosa, i a més era un paper cuixer diferent al resta del llibre. Hi havia uns essais molt interessants sobre art en general, i un d'aquests era sobre els dibuixos del sistema nerviós del Ramon y Cajal. No sé, no em preguntis el per què, però em van cridar molt l'atenció.
Hi ha algun dels quadres que, de fet, mentre parlàvem, deies, mira, això a mi em recorda el sistema nerviós que dibuixava Ramon y Cajal, però alhora també em recorda el sistema dels metros de Nova York, no? Pels colors, per les formes. Tinc la impressió que els pintors, els artistes, esteu constantment buscant les connexions que van d'un lloc a un altre i que aparentment un ull no entrenat no veu on són aquestes connexions que van d'un lloc a un altre. No?
En altres paraules, és molt important que el teu món interior i el teu món exterior vagin en concordància. És del que va. Després, l'obra que tu has de fer, en el meu cas, va molt lligada a aquella de que si m'ho pregunten què és el que aniré a pintar, si sé explicar-ho, jo no ho faré.
Per un artista, per un pintor, és essencial utilitzar tot allò que ha conegut al llarg de la seva vida, no? Per tant, en certa manera, les arrels, el lloc d'on ve, què ha pensat, cap on ha anat, no? Tu que portes 30 anys a Nova York, la teva arrel és Catalunya? La teva arrel quin és?
Jo crec que la meva arrel és on tinc la família, Però... jo diria que el més important és que tinguis sempre un lloc de tornada, perquè és un gran concepte de llibertat. És per això que no és casualitat que el Picasso o el Miró, per exemple, entre altres com el Tanguy, pintessin peus molt grans, perquè tenien una gran connexió dels seus orígens. Però després van viatjar i van estar sempre la major part de la seva vida, com he fet jo, des d'estar a França, Itàlia, al Japó, als Estats Units. Jo he viscut molt poc aquí, però sempre pinto uns peus grans. No són obvis, però hi són, perquè per mi és un gran concepte de llibertat i és molt important això. El que a mi em passa ara és que quan vinc aquí, doncs, no sé, trobo que tothom es queixa molt aquí, per exemple, a Barcelona, i la gent, que si Barcelona és així, que si Barcelona... inclús vaig escriure un article dient deixeu d'estressar tant la ciutat de Barcelona, deixeu-la tranquil·la, està bé, que passin mals moments. És amb el caos i amb el desordre que les coses evolucionen, no cal. Sempre tindre un ordre així, diguéssim, germànic, com diem, no? Trobo que hi ha una certa mentalitat humida, com sempre dic, aquí.
Què vol dir la mentalitat humida?
Doncs anem tirant, no? Allò, vol dir una mica així, no? Una ha de saber el potencial que tenim. Si estiguis on estiguis, sempre jo parlo de Catalunya a Nova York. Jo soc més català que ningú, en aquest sentit, estant a fora, perquè segurament vist d'una manera molt més emocional i més d'una manera molt més apassionada les coses que jo escolto i les coses que estan passant aquí, no? Però jo trobo que de les coses que hi ha en aquest país és que la gent es queixa molt, molt. I no se'n dona compte que quan et gires la cara a Nova York veus el que tens al costat i que ell s'ho passa molt, molt pitjor que tu. Per tant, ja no tens arguments per queixar-te. El que has de fer és intentar treure'n tot la teva gran capacitat que tinguis i intentar sempre crear coses i evolucionar i anar més endavant i més endavant.
Des d'aquest punt de vista, tu que dius que des de molt jove vas fins a Nova York, quin és el dia que tu deixes la casa dels pares, diguem-ne? Quin és el dia que tu t'independitzes i, per tant, comences a buscar aquests mons sempre amb els peus per poder tornar, eh?
Ah, jo crec que era molt gamberro, i se me fotia el camp dels llocs. I sempre anava lligat amb un amor fur d'aquests i coses així, però... jo de seguida vaig fotre el camp de casa i no vaig tenir mai aquest problema. Però aquest sortia...
Perdona, de seguida què vol dir?
De seguida me'n vaig donar compte de que jo no tenia un... Quan neixes, ja ets pallasso. No tens un passaport encara, i no tens una religió, no tens una ideologia política. Per tant, tu ets el que ets. I l'únic que pot controlar el que tu seràs i ho ets tu mateix. Llavors hi ha actituds a la vida diferents. La meva actitud diferent ha sigut sempre fotre el camp, fer la guerra pel meu compte. És una de les coses que a mi més m'ha agradat fer, per exemple, el Mark Twain, el Huckleberry Finn. És el que abans et deia passejant, que el Huck i jo som molt amics en aquest sentit, perquè els dos venim d'un riu, que un riu a mi m'ha portat unes circumstàncies molt diferents i molts canvis importants a la meva vida, i el riu Mississippi del Huck també.
Quin és el riu que a tu et va canviar la vida?
Bueno, el Besòs, el Llobregat, com a veure les inundacions. Jo sóc víctima d'aquest moment i vaig perdre la família. I a mi m'adopten i amb una família meravellosa i a partir d'allà he tingut una actitud de que en trobo tresors per tot arreu, perquè la loteria ja me'n va tocar i a partir d'allà doncs ja no et queixis més, tira endavant. I llavors la relació que jo tinc amb el Huck és la capacitat de contemplar, de badar, que és una cosa que ara no està passant molt poques vegades, i aquesta intel·ligència innata de lo que és just o injust, i que t'ajuda a no perdre't per coses frívoles i materialístiques o per diners, no? I això és una cosa que, per exemple, que jo desenvolupo molt amb els meus fills. Els vaig regalar els llibres i els dic, heu de badar, perquè si no badeu no arribareu al nucli de les coses a vegades, considero, no?
M'has dit una cosa que m'ha semblat molt interessant, que és aquesta idea de la vinculació que tu tens amb Huckleberry Finn, de Twain, ell en el seu riu, tu en el teu, perquè has explicat, efectivament, i ho has explicat en d'altres ocasions, que tu ets un nen de les riuades del 62, no?
Que la sí. Això tinc entès.
Això tens entès. Les riuades del 62 a Terrassa, que s'enduen la vida de tantíssima gent, i que ara fa molt poc es va fer un documental precisament recordant l'aniversari, perquè feia 60 anys de les riuades, i es va explicar moltes coses al voltant dels nens de les riuades, no? I que fins i tot l'actitud en alguns moments equivocada de les administracions al voltant d'aquells nens de les riuades, no? Com molta gent amb bona fe, i alguns potser no tan bona fe, van intentar anar a buscar aquestes criatures, no? I recordo que la persona que va fer aquell documental va dir que va parlar amb tu molt.
Van estar molta estona al meu estudi, sí.
I va arribar a la conclusió que alguna dada no acabava de quadrar i que potser no eres exactament un nen de les riuades, no?
És possible. Sí. És una cosa que tota la vida l'hem escoltat, tot el cercle dels familiars dels meus pares i tothom ho té claríssim, jo també, però hi ha un paper, un document, que la data no coincideix. Ja que sé, és igual.
És molt bo això, perquè fixa't que la identitat d'una persona es construeix en base, a vegades, al que potser ha passat, però potser al que no, però ha tingut importància.
Molta importància. A mi m'ha afectat moltíssim amb els anys. Jo he descobert que tinc una gran sensació de pèrdua i de la por d'estar sol, a pesar que em poso hores i hores sol treballant. Però a partir de que jo deixo de decidir que no, ja avui he acabat el dia, la sensació de soledat o de pèrdua és constant. I és aquesta que, bueno, doncs és una manera de que tu tens que treballar-t'ho i tens que pensar-ho. Però per això deia que el Huck i jo ens coincidim molt, perquè el Huck va tenir que matar un porc per fer tota una sanganada de sang, xascos de sang a la cabanya, perquè el seu pare entengués que algú el havia agafat i el havia matat. Ja? I d'aquesta manera se'n fuig del pare. A mi m'ha passat el contrari, no? He obert els braços a una família nova. Al fi i al cap és... És emmirallar-te, és veure les coses, no? I veure que, bueno, doncs que hi ha coses dures a la vida que amb el temps van a moment, però que t'han de fer... A mi m'han servit molt per tirar endavant, per no tindre mai por, per dir dona-li, gira la truita, sàpigues girar la truita, sàpigues no quedar-te amb aquest nen abandonat, amb aquesta persona que té aquesta solitud, treballa'l, encara-ho i parla amb ell i intenta, i això ho faig molt amb la meva obra. Jo puc explicar-te un detall molt petit, molt, molt important, que és molt íntim, però ara que estem parlant d'això i que parlem de les flors i parlem de què és la mort i la vida i que també són els sexes, és tot. Jo, per exemple, els moments més culminants de quan pintava, o quan pinto, però quan el moment que tenia el meu pare viu, que va ser una persona molt important a la meva vida, jo els moments millors pintant era quan m'imaginava el funeral del meu pare, però que quan estava bé, de salut, el dia de la pèrdua, un altre cop. Jo arribava a posar en un punt de transició de que el que jo pintava, com em parlava a mi la pintura, eren moments que no arriben en 4 dies. És a dir, són els moments sublims i són els moments per què jo faig el que faig. És molt important i molt interessant veure que a partir, com el Don Quixot, parlant del Cervantes, que quan vol anar a lluitar amb les galeres contra els moros, té l'oportunitat de fer-ho a Barcelona, i com que la realitat, l'imaginari es converteix en realitat i deixa d'interessar, a mi m'ha passat més o menys el mateix. Si jo quan parlo del Quixot i això, faig aquests paral·lelismes també. Hi ha una circulació de les idees amb tot el que estàs fent que va fantàstic i que perds l'emoció del temps. No? Però el dia que a mi m'ha passat una cosa imaginària, ha sigut real, i aquest moment ja no el tinc. I els meus esforços de fa anys ha sigut com trobar aquest, substituir això.
Em sembla diversos fils que avui has tirat aquí perquè m'ha semblat interessantíssim. M'agradarà parlar del Quixot perquè també hi és a l'exposició i és una, a mi m'ha deixat cor pres completament la feina que hi fas. He d'explicar als oients, perquè això és ràdio i no és televisió, que quan estava parlant del seu pare, al Santi Moix se li han negat una miqueta els ulls, no? I s'ha emocionat una mica, però m'ha interessat molt que quan estàs parlant de la pèrdua, d'una cosa que t'ha marcat la teva vida, en realitat és indiferent que fossis un nen de les Riuades o no, perquè la pèrdua la vas tenir. És a dir, hi ha una família que li va passar el que li passés i tu vas acabar anant a parar en un lloc on una altra família et va venir a buscar. I per tant, la pèrdua és un factor determinat de la teva vida, fos com es produís aquella pèrdua.
Exactament igual, és així. Sí, la pèrdua és... Sí. Però a mi m'ha agradat molt que em passés això. Jo trobo que m'ha fet la vida més fàcil. Perquè sóc bastant quinqui, en aquest sentit. Sí, jo miro les coses d'una manera diferent i entenc, quan viatjo molt, doncs entenc perfectament que no s'han de ratllar les imatges dels llocs de viatges. Va conjuntament amb un respecte a moltes coses. I quan a vegades tinc mecanismes de supervivència que potser un altre no els té. És com allò que sempre a vegades es diu, el millor gos és aquell que et troben a tu, no el que tu busques.
O sigui, tu et deixes atrapar a vegades, eh? O sigui, et deixes trobar. Et deixes trobar per Marrakeix, et deixes trobar per Japó, et deixes trobar per Nova York, et deixes trobar de nou per Catalunya, per Barcelona o per les comarques de la Conca de Barberà, d'on ve la part de la teva família adoptiva, que és la teva família realment, o fins i tot pel Pallars. Tu et deixes trobar per això.
Sí, perquè... Les respostes estan allà. És el pa de suor és molt important, el que vol dir un pa de suor.
Què és un pa de suor?
El pa de suor és la pluja que ha fet acumulat a la terra i que ha humeditejat la terra. Llavors l'agricultor diu, si hi ha un pa de suor, d'humitat, salvarem la collita. És molt important això. O anar amb la mula, quan anava amb el Pep Anton a l'ermita, i anar a l'hort i obrir, que passi l'aigua, tanca. Són coses...
I és el Pep Anton?
Pep Anton és una persona a la qual jo m'estimo molt, de Sarral, i que anava amb el seu pare a l'ermita amb la seva mula, i com era un toc a collons, ja, de veritat, era així. Jo a les 4 el despertava a la migdiada, a l'estiu, per anar ràpid amb la mula a pujar a l'ermita.
I d'aquí, perdona, ara que cites la mula, aquests culs de ruc que pintes permanentment, estan plets a l'exposició de culs de ruc, que són molt estèticament fantàstics, però pensava, i d'on venen els culs de ruc aquests?
Bueno, els culs de rucs venen com ve tot, sense voler. Ja estava preparant una exposició, em ve el meu galerista en aquell moment, el Paul Kasmin, i veu tota l'obra i va dir, amb aquell anglès que té, era molt anglès, ell deia, ai sí, ai sí, ai sí. I llavors de sobte diu, but what is this? No? Què és això? El donkey, quan parlava ell. Diu, no, doncs no, el cul de ruc, digues, té això, està, dic, Pol, enfoca't amb l'altre. Diu, no, parla'm d'això. Diu, bueno, són els culs dels rucs, estic aquí. Diu, però per què, els culs de ruc? Diu, bueno, és el meu autorretrat, estic en un moment, que això és molt important, sobretot amb els que ens dediquem a l'art plàstic, és ser conscient de que estàs vivint el moment. Què vol dir que has de saber parar? Però sense deixar de treballar. Llavors jo li estava explicant això, que era el moment que el ruc era jo, un autorretrat, carregat fins a dalt de tot, que havia fet moltes coses, un animal amb dues potes, amb un paisatge indefinit, sense concretar res, i que aquest sóc jo. I va dir, oh, this is very interesting. I diu, però explica'm, i què faràs més? I dic, no, dic, ara estic pensant de fer molta sèrie de culs de rucs i fer un estudi pictòric sobre la pintura europea. Em diu, ai sí, i per què? Diu, perquè si tu vas als museus importants del món, el que més veus són els culs dels cavalls, de les grans batalles. I la manera on el Rubens o el Velázquez això, disfrutaven realment eren pintant els culs dels cavalls. I llavors vull fer una, aprenent a pintar, vull fer tota una analogia de tots els culs de la història de la pintura europea. I vaig fer això. Evidentment, va voler fer l'exposició, li deia que no la féssim, que seria un desastre, va ser un desastre, no va funcionar per res, va agradar, però no, evidentment, qui es posa un cul d'un ruc com un menjador, per dir alguna cosa, no? Però al final, amb els anys, va tornar i es va anar fent. però...
He de dir que em sembla molt poètic perquè, efectivament, un ruc és un animal de càrrega, no? I un animal de càrrega carrega, no? I això és la vida d'una persona que està carregant durant tot el temps, i si estàs veient el cul vol dir que aquell animal està avançant cap a algun lloc, no? No sabem quin, indefinidament, però allò camina, i allò és la part important del ruc, no la part de davant, la part de darrere, que et determina que allò va cap a alguna direcció, no? Ha pintat una església, el Santi Moix, com és l'església de Sant Víctor de Saurí, que els que no l'hem vista, però hem vist imatges, no l'hem vist in situ, al Pallars Sobirà, uns frescos, no sé si desacralitzats d'alguna manera, no? Però ha pintat això, però també ha pintat una botiga de Prada, el Soho de Nova York, no? I llavors això em feia pensar quin és el motiu d'un artista quan decideix. Perquè al final una pintura d'una església no és una pintura d'una tela, igual que pintar una botiga de Prada no és el mateix que pintar una església, però alguna cosa deuen tenir en comú.
Bueno, tenen en comú les dimensions. El meu galerista, quan em va conèixer a l'estudi, em diu: tu per què pintes tan gran? Dic: perquè sóc baixet i m'agrada saltar. Però és que no tenia altra contestació, és que em semblava una pregunta. Però lo fascinant d'aquests projectes és el procés, és quan tu vas treballant amb uns dibuixos petits, amb una idea, etc, etc, i quan veus això executat exactament, tot el que tu has dibuixat en petit o has pintat aquarel·les en tota una església sencera, com tot al final el resultat s'ha culminat exactament d'una manera molt controlada, molt exigent, molt disciplinada, i que al final ho veus, això és el que jo admiro més. I a més, no tothom pot fer-ho això, no tothom pensa en gran. Hi ha pintors que són molt bons però pensen en petit. Però si a més tens la sort de pensar en gran, que és el que crec que s'ha de fer sempre, ho fas.
Acabaré només amb un parell de preguntes. Una, per una banda, ens parlaves del Quixot. Hi ha una part de l'exposició que és un encàrrec que et fan. Des dels Estats Units diuen aquest senyor que és nascut a Barcelona, bueno, nascut a Barcelona, vaja, que és català, que és espanyol, que faci una reconstrucció, un treball de Quixot, i que tu crec que no t'ho agafes bé d'entrada.
Bueno, és un rotllo. En aquell moment jo m'hagués agradat llegir altres coses o fer, jo què sé, el Walter Benjamin, per exemple, coses així, o el Tristan Shandy, no? Però després, és com tot, és un gran viatge, llavors. Llavors comences a conèixer l'Eric Grossman, el gran traductor del Don Quixot, que ha fet en versió en anglesa extraordinària. Coneixes a Martí de Riquer, i vaig amb ell, amb la mà del Jaume Vallcorba, que érem íntims, íntims amics, i coneixes persones meravelloses que t'expliquen i que et donen unes dimensions i uns coneixements que no tenen preu. De fet, vaig descobrir que és el que tu acabes de fer la pregunta, és el que ja he tingut de dir. Com és que un català ha fet un Don Quijote, no? No fa un Eugeni d'Ors o el Ramon Llull o una cosa així. I en Guerrero li dic sempre, li dic, precisament, el Don Quixot és un manifest i un llibre d'una declaració d'amor a Catalunya i a Barcelona. El seu gran què és anar-se'n de la Castilla a la Manxa, fugir d'allà i anar-se'n cap a Barcelona i anar-se a veure el mar, i que arriba la nit de Sant Joan, a més. I a Martí de Riquer ho explica molt bé, diu: tal com ell explica el sol, com la sortida del sol i la posta del sol, tenia que estar més o menys amb el número 5 de l'edifici, número 5 del pagès Colón. O sigui, era extraordinari. Llavors, tu, quan treballes el Don Quixot, una vegada més, la vida és més fàcil, perquè és una persona que quan vol lluitar contra un lloc, resulta que el lloc se li posa de cul i no l'ignora. O quan veu una galera que pot anar a lluitar i tal, li deixa d'interessar. O quan al Sancho li dona un govern i que pensarà que serà un desastre, ho fa de conya. És a dir, és un llibre que no te l'acabes. I si això ho saps aplicar al dia a dia, jo ho intento a la meva feina, em fotre-te'n de mi mateix i pensar que els errors... Com més, jo ho dic molt en moltes conferències, quan parlo amb gent jove dels Estats Units, això els dic sempre: equivoqueu-vos. Sí, avui el real estate, el que és el mercat de l'art, dels apartaments, això, ha canviat el món de l'art contemporani. Ara els artistes no tenen temps d'equivocar-se i de divertir-se. Han de fer un producte d'un dia a l'altre, i és el producte, i això ha fet que caigués d'una manera brutal la qualitat d'exigència amb l'art i amb la literatura i amb moltes altres coses. És aquesta immediatesa, aquesta necessitat de tindre èxit, perquè només es compta tindre èxit econòmicament. Llavors obliga a fer un producte. Això és un error tremendo. Això és un desastre. I el Quixot aniria molt bé que el llegís tothom. És com deia el Cremalleri, deia molt bé: Diu, el millor de tot, el món, l'art i la nostra cultura ha de ser com aquella trapetista que puja una corda de 20 metres vestida, que està més bona que no te l'acabes, vestida de lunares i coses així, i puja amb un somriure, com si no es cansés gens ni mica de pujar 20 metres amb una corda gruixuda, que quan arriba del tot fa, ah, i no ha passat res. Això és el que hauríem d'aplicar tots una mica a les nostres vides. Ser aquesta trapetista que puja una corda de 20 metres i que ningú té que saber si t'has cansat molt o no. Que el que dones és il·lusió i ganes de fer.
Acabo només fent una reverència a Santi Moix, perquè realment ha estat un gaudi poder xerrar amb ell, haver pogut passar una estona també a l'exposició, que ho recomanem moltíssim, que és La Costa dels Mosquits, que és precisament a l'Espai Volart a Barcelona, d'aquesta prestigiosa Fundació Vilacases, amb un concepte que ha estat rondant tota l'estona de la conversa, que és la pèrdua, no? La pèrdua de la família, la pèrdua de la por a la soledat, diguem-ne, no? Tu tens criatures, tu has tingut descendència. Has traslladat aquesta por, creus, a la pèrdua també, als teus fills? O fins i tot la idea aquesta d'un pare que potser marxarà algun dia, que potser desapareixerà algun dia?
No em fan ni cas. Deixa'm plantat.
Et deixen plantat, eh? D'aquí també la por de la soledat. Eh?
Suposem que teníem que anar a sopar o anar al cine i estic espant a la cantonada i no venen. 15-0.
Doncs és això, efectivament. Precisament la por ve d'algun lloc, no? I efectivament, fins i tot, en aquest cas, les criatures fan la seva vida i també està bé que sigui així, efectivament. Santi Moix, ha estat un autèntic plaer. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Molta sort i molts èxits.
Moltes gràcies per convidar-me.